Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. L'acció generosa de l'Església a través de moltíssimes persones no té fronteres. Tots tenim en el cap l'ajuda propera d'aquesta entitat catòlica, però, per exemple, Càritas Espanyola acaba d'aprovar els dos últims mesos diverses partides per un import de 400.000 euros per donar suport a intervencions urgents d'ajuda humanitària per a les comunitats desplaçades a causa dels desastres naturals o de la violència a la República Democràtica del Congo, al Sudan del Sud, a Moçambic, a Nicaragua i a Indonèsia. El suport als programes d'acompanyament a les necessitats de les persones desplaçades per part de les Càritas locals és un dels eixos de l'acció que realitza Càritas a les diòcesis espanyoles en l'àmbit de la cooperació internacional i que de manera prioritària es dirigeix cap a aquelles comunitats més vulnerables que es queden al marge dels ajuts oficials. No hi ha fronteres per a l'acció caritativa i alhora no oblidem que aquesta acció passa pel qui tenim al costat, que moltes vegades té una necessitat que no sabem veure, una pobresa sovint silenciosa. Avui, primer divendres de juliol, després del nostre habitual resum informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi al trànsit, coincidint amb l'arribada aquest cap de setmana del que podem considerar, malgrat la pandèmia, el primer èxode de les vacances d'estiu per a molts ciutadans. Repassarem algunes dades preocupants sempre de sinistralitat i mortalitat a les carreteres catalanes i ambientarem una jornada molt important per a l'Església, la de la responsabilitat en el trànsit. I després, a l'entrevista, ens acostarem a un referent de la cultura popular catalana a l'inici de l'estiu, la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Parlarem uns minuts amb el regidor de promoció econòmica d'aquest ajuntament, el de Palafrugell, Joan Vigues. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El Procicat ha prorrogat les restriccions per contenir la pandèmia del Covid-19. A partir de dilluns, per tant, continuaran aquestes mateixes mesures restrictives. Una setmana més, almenys. Són decisions cautelars per combatre l'expansió del coronavirus disparada des de fa dues setmanes a causa, sobretot, dels contagis entre la població més jove que està poc o gens vacunada encara. Ho ha anunciat així aquest migdia el Pla de Protecció Civil de Catalunya. I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ho havia avançat al matí en una entrevista a RAC1, ha avisat que no es contempla una marxa enrere i que espera que això no passi. Els assistents al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú s'han trobat aquest matí en llargues cues de fins a 3 hores per entrar a la zona habilitada per fer els testos d'antígens al públic. És el primer certamen musical multitudinari que se celebra a Espanya sense distàncies des de l'inici de la pandèmia. Però problemes amb l'aplicació informàtica que registra les dades dels assistents, que marquen els protocols per controlar el Covid-19, han provocat un col·lapse. El procés del testatge és ràpid i no ha generat esperes, però el sistema per comunicar el resultat ha fallat en alguns moments i ha provocat aquestes cues a la zona d'incidències. canviem de qüestió, el mercat de treball s'ha reactivat amb força al juny, coincidint amb l'arrencada de la temporada turística i l'aixecament de les restriccions a les activitats d'oci i restauració. Les llistes d'aturats s'han reduït de 35.955 persones a Catalunya, una caiguda del 7,46%. És el quart mes consecutiu amb una reducció de l'atur. Ara tenim a Catalunya 445.862 persones inscrites a l'atur. Al conjunt d'Espanya, la reducció de la desocupació ha estat de més de 166.000 persones. També el juny passat hi havia 39.000 aturats més que ara. En paral·lel, el nombre de treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació ha baixat de més de 22.600 persones a Catalunya. Retrobament en aquestes últimes hores dels presos independentistes amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, però s'ha fet de portes endins a Waterloo. Mitja hora abans, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn i Jordi Sánchez havien arribat a la Casa de la República caminant i hi havia doncs, la intenció de no captar cap imatge, però al final hi ha hagut una fotografia a l'exterior. Els exconsellers seran avui i demà a Waterloo, on està previst que es reuneixin també amb Clara Ponsatí i Toni Comín. Abans d'arribar als presos, a la Casa de la República hi havia arribat també Valtònic. Un apunt cultural, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, ja té obertes al públic des d'ahir tres noves sales dedicades a l'art del període de la Guerra Civil, que incorpora un espai dedicat al pavelló de la República, que va ser present a l'Exposició Internacional de París el 1937, amb obres que es van considerar perdudes durant molts anys. En les noves sales, que segons el director del MNAC, Pepe Serra, consoliden la posició del museu a la Guerra Civil Espanyola des del punt de vista de l'art, es poden contemplar més d'un centenar d'obres de 43 artistes, entre elles 56 inèdites, algunes realitzades per dones artistes. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui ha fet calor, calor intensa, màximes que han arribat a sobrepassar puntualment els 35 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, i aquestes mateixes temperatures es repeteixen també de cara demà dissabte i fins i tot una miqueta més altes. Més poblacions per damunt dels 35 graus, especialment demà a les comarques del Pla de Lleida, i a la costa màximes entre els 29 i els 31 graus. La resta màximes de 30 a gairebé 35 graus. El que resta de tarda d'avui, nuvolositat variable a les comarques del Pirineu, més clarianes a la resta, i de cara demà una jornada semblant a la d'avui, tot i que demà a la tarda els ruixats al Pirineu seran una miqueta més extensos i afectarien sobretot la zona de la Vall d'Aran, del Pallars, punts del Principat d'Andorra i també del Ripollès. A la resta del Pirineu no esperem precipitacions i a la resta del país nuvolositat variable al nord i més clarianes cap al sud. De cara a diumenge afluixa una mica la calor, però partint de valors tan alts, encara que diumenge puguin baixar 1 o 2 graus, la calor continuarà sent intensa però no tan sufocant com la de dissabte. Diumenge també un dia amb sol i a la tarda possibilitat d'algun ruixat dispers cap al Pirineu, molt poc important.
Gràcies, Jordi. I el patronat de la Fundació que gestiona la revista Catalunya Cristiana, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, ha nomenat Miquel Ramon Fuentes com a nou director del setmanari, en substitució de Jaume Aymar, que havia estat el màxim responsable de la publicació durant gairebé 13 anys fins ara, i també fins fa poc director d'aquesta casa, de Ràdio Estel. Miquel Ramon Fuentes és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, llicenciat en bioquímica per la Universitat de Barcelona i en filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, on va obtenir el títol de doctor. Actualment és també professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya, rector de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona i canonge de la catedral. Va néixer a Barcelona el 14 de març de 1976 i té, per tant, 45 anys. El nou director de Catalunya Cristiana treballarà de forma coordinada amb el de Ràdio Estel, el periodista Toni Herbàs. Tots dos mitjans de comunicació d'Ideari Cristià comencen a completar l'inici d'aquesta nova etapa d'impuls i millora i de vinculació amb l'Arquebisbat de Barcelona.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Anàlisi.
Tres minuts i serà un quart de set. Arriba, com us dèiem al principi, el primer èxode de les vacances d'estiu per a molts ciutadans en un moment d'incerteses per la pandèmia, però combinats amb l'esperança i una desescalada que hauria de ser, en el millor dels casos, al principi del final de l'emergència sanitària pel coronavirus, tot i que les últimes dades epidemiològiques no inviten aquests dies a l'optimisme. L'Església, com cada primer diumenge de juliol, proposa a la societat un missatge de responsabilitat que d'alguna manera tots fem nostre a través de la jornada de responsabilitat en el trànsit, sempre el diumenge anterior a la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors, que és el 9 de juliol. El lema d'enguany és «Ocupa-te'n bons samaritans en el camí», a partir d'una crida recollida en el capítol 10 de l'Evangeli de Lluc. És com la línia de continuïtat de la pandèmia, amb el missatge que invita a cuidar-nos els uns als altres. Els bisbes, en un missatge conjunt, es basen aquesta vegada en l'any especial de la família Amoris Laetitia i també en l'any de Sant Josep, que coincideixen uns mesos. Precisament tenint en compte que són moltes les famílies senceres que viatgen en un mateix vehicle per passar tots junts uns dies de vacances amb visites a familiars o senzillament per gaudir d'un dia o més al camp, totes aquestes circumstàncies exigeixen al conductor, en general, la màxima atenció i tota la responsabilitat a la carretera. L'escrit episcopal lamenta, per exemple, que són molts els conductors que es donen a la fuga després d'haver provocat un accident o davant d'una necessitat urgent d'ajuda. És per això que agafa com a referència aquesta coneguda paràbola del bon samarità que s'atura a ajudar un home malferit quan altres persones havien passat de llarg, tot i la seva aparent exemplaritat de vida. Però més enllà de les imatges evangèliques, en aquest moment especialment intens per a la mobilitat a les carreteres, hem de fer un breu cop d'ull a les dades de sinistralitat. Aquest 2021, fins al 17 de juny passat, tot i que hi ha hagut algunes víctimes més aquests últims dies, la xifra de morts en accidents de trànsit a Catalunya era d'una seixantena, aproximadament, segons els nostres càlculs, malauradament amb tendència a l'increment, perquè van perdre la vida 27 persones d'aquesta seixantena els quatre primers mesos i almenys 31 només aquests dos últims, és a dir, que això va a més. Entre el gener i l'abril, a més, 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, a banda de 4 vianants i 2 ciclistes. El Servei Català de Trànsit, a més, detecta una tendència a l'alça dels sinistres mortals amb més d'un vehicle implicat. Els 4 primers mesos d'aquest 2021, Els morts s'han triplicat en relació amb el mateix període del 2020, certament molt marcat pels primers confinaments entre el març i l'abril. Però tot plegat és una qüestió de responsabilitat i, en definitiva, de solidaritat i de convivència. L'estiu és un moment de descans, però també de risc per a tothom. Ens quedem amb la dimensió del descans i de l'esperança per analitzar aquest tema avui amb Roberto Labandera, exportaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament i també, doncs, actualment retirat de la política, però militant del PSC. Senyor Labandera, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, 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 bé. I molt interessat en aquest tema, que he fet un seguiment des del punt de vista polític, però també des del punt de vista com a ciutadà, dels temes que afecten el transport, bueno, el trànsit.
El trànsit.
El trànsit, sí.
I a més, el trànsit...
Sí. Sobretot en un període com ara, que comencen les vacances, no?
Efectivament. Tenim el tradicional èxode de mobilitat amb cotxe o amb furgoneta o amb moto.
Només cal veure l'autopista, jo venia en el tren, però l'autopista de sortida...
Estava plena, El peatge de Martorell...
El peatge de Martorell estava plena. Molt transport de logístic, molt de transport... Que també és cert, que és el retorn de logístic que carrega i descarrega, i després molts cotxes. Molt parla de més de 300.000 cotxes que sortiran de Barcelona.
Efectivament, només aquest cap de setmana, després hi ha altres períodes de l'estiu, on arribarem al milió, en alguns casos, només a l'àrea metropolitana de Barcelona. I saludem també el diaca de la diòcesi de Girona, Santiago Torregrossa, que és també guàrdia civil i, d'altra banda, responsable de la pastoral del trànsit en aquesta diòcesi de Girona. Mossèn Santiago Torregrossa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantada d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. Com està?
Bé, molt bé. Aquí preparant la jornada de responsabilitat d'aquest diumenge. I, bueno, intentant que tot l'estiu sigui pues, lo que és el trànsit, que sigui una visió positiva, que sigui per això que heu anat dient, perquè sigui per moure, que sigui per vacances, i que tot el que tingui que veure en la carretera, pues, que sigui per gaudir i per gaudir de la família, d'un bon viatge i de compartir amb tots els germans.
Sí, molt bé, molt bé. Compartir amb els altres tot el que es viu a l'estiu, que moltes vegades és descans i pau interior. Que això no es torci, no?, amb un accident o amb un imprevist, és el que desitgem tots. Tot i que la sinistralitat zero és molt difícil, ja ho sabem. En tot cas, abans d'entrar en dades de trànsit, mossèn Santiago Torregrossa, ens pot comentar breument com viu l'Església una jornada com la d'aquest diumenge? És una crida a la responsabilitat que, d'alguna manera, va més enllà, no?, del que és la pastoral, la litúrgia de l'Església. És un missatge a tota la societat, diguéssim, oi?
Sí, tothom agafa un cotxe, tothom es mou o bé com conductor o com vianant, i per tothom té que anar-hi adreçada aquesta missatge que, com molt ben et dit al principi, és ocupat en aquest any con la paràbola del bon samarità, com tothom sortint al carrer, tothom sortint a la carretera, tothom hem de mirar el que fa l'altre, hem de posar-nos en l'altre lloc. I si nos fixem en el cartel d'aquest any, que parla del bon samarità, parla de quan Jesús ha vingut i ha estat entre nosaltres, però si us fixeu en el cartel, té una imatge d'un noi que sembla un ciclista, també pot ser el conductor d'un patinet, que està tan de moda en la nostra ciutat, i una noia que l'està ajudant, al conductor del patinet, que ha tingut una caiguda, i la noia està parlant per el telèfon mòbil. Són dues de la situació que és plenament d'actualitat. Amb el mòbil, com el patinet o el ciclista, que, com has dit abans, estan sofrint també un augment d'accident de trànsit.
Sí, efectivament, el patinet, la bicicleta és més tradicional, però també ha anat a més, sobretot en zones urbanes que es van adaptant. És a dir, hi ha noves formes de mobilitat. Sí, senyor Labandera.
Sí, jo crec que sempre és preocupant el tema de la sinistralitat en la carretera, perquè parlem de les persones mortes, però també jo voldria posar l'accent en un altre factor, que són les seqüeles d'aquelles persones que, feliçment, no moren, però que sí que queden amb seqüeles de l'accident, que són moltes, i que, a més, doncs, la seva vida canvia de rumb en moltes ocasions, i de forma molt, molt, molt dura, no? Però és preocupant aquest creixement del sector de motoristes, que morts en accidents de trànsit. com que tinc la finestra aquí al davant i un pas de vianants, acabo de veure, per exemple, la falta de respecte del motorista sobre la gent que està passa entre la gent.
Un pas de vianants sense semàfor, que vol dir que tenen preferència als vianants, sempre.
Vianants. I, per tant, doncs, aquest és un comportament incívic que jo crec que s'ha de corregir en base a molta pedagogia. Però, per altra banda, també és cert que els altres vehicles, moltes vegades, respecten bastant poc al motorista. Així que jo no diria que tots els motoristes ho fan malament, però crec també que s'ha de pacificar des del punt de vista de la sensibilitat dels conductors, en el sentit de que la moto i el motorista moltes vegades és un treballador, però realment es preocupa en aquesta xifra, i aquestes xifres són les que teníem ara sobre la taula. Pràcticament el 40%, 38% dels morts són motoristes, que és una dada important. Després estan vianants i ciclistes, com bé assenyalava, que jo crec que també és un tema de preocupació.
Sí, les xifres oficials de trànsit de Catalunya el 17 de juny eren 58, però em sembla que hi ha hagut precisament algun motorista, una motorista morta a Barcelona ara fa dos dies, i altres. Sí. És a dir, anem per la 60ª llarga ja de víctimes mortals de trànsit a Catalunya, que és sempre molt preocupant. I, a més, més de la meitat d'aquesta 60ª els dos últims mesos. És a dir,
del maig i juny.
Entre maig i juny.
I després un altre factor que també assenyalava el senyor Torregrossa, que és el fet de l'actitud davant dels accidents de trànsit que té aquell que els ha causat o que ha participat, tot i no ser el causant, i aquella persona que el pot assistir i no assisteix. Hem vist avui una cosa horrorosa aquí a Barcelona, a la Diagonal, ha sortit als mitjans de comunicació i als telediaris, un taxi que per venjar-se segurament d'un pique, possiblement, o d'una molèstia que li provocava una moto, ha arraconat una moto on viatjava un menor, també, i els ha tirat a terra al cantero central. Uh-huh. Doncs, aquestes són les qüestions, evidentment, que hem d'evitar a totes, però que, a més, han de ser, s'ha de penalitzar clarament. Ja han sortit les autoritats i el sector del taxi dient que, evidentment,
això és inacceptable.
És inacceptable.
Per moltes raons que pugui tenir enfadar-se el taxista, si és que les tenia.
Aquest factor emocional, a vegades, que provoca aquest pique.
I
després l'altra xifra, que també per mi és preocupant, és que la mortalitat sigui en edats tan baixes. 35-44 anys és el sector d'edat en què tenim la major quantitat de persones que han mort. Això realment és un problema molt, molt important, i crec que falta formació i falta més sensibilització, evidentment, en aquest tema.
Sí, sí, doncs...
Encara falta més, no és que no es faci que es fa, sinó que falta encara incidir més en un factor que és sobretot l'excés de velocitat, que jo crec que és un tema que hem de continuar tractant, i desgraciadament penso que encara per un temps haurem de parlar-ne.
El problema de tot això és que hi ha nous factors de risc que no exclouen els antics. Que no,
exacte.
Per exemple, el mòbil és un factor nou, el patinet però és curiós que aquests continuen, no? L'excés de velocitat en tota mena de vehicles. Sí, Santiago Torregrossa, digui, sí.
Sí, sobre... l'accident en itinere, el que va a treballar o torna de treballar, aquest és un accident que agafa la franja d'edat que ha estat parlant, i és clar, la gent agafa o va con una mica més de pressa o se troba con algun obstacle, alguna cosa, i sempre és quan tenim més accident, en aquesta franja en itinere anar o tornar a treballar. Jo una de les coses que sempre he recomanat és a los pares que los fills han sacat fa poc el permís de conduir, sigui de cotxe o sigui de moto. Ara tenim la casa en Barcelona que fa los curs de conscienciació i per aprendre a agafar més responsabilitat con una moto o con un cotxe. I jo penso que és un bon regal que li podem fer a qualsevol dels nostres fills o a qualsevol persona que l'estimen de debò. És fer-li un curs perquè sàpiguen totes les mesures de seguretat que té el seu cotxe, totes les mesures que té la seva moto, perquè la moto, l'important no és solament saber conduir-la i saber donar-li gas. La moto, l'important és saber parar-la, saber la distància que tenim que recórrer fins quan la moto es para. I una cosa que el Servei Català de Trànsit va insistir molt i que ha fet molt de curset és les medidas de seguretat, el portar guant a la moto, portar un calçat que en cas d'accident que no deixen la pell a l'asfalt. Uh-huh. I portar un casc adequat i una chaqueta que sigui d'estiu, però que porti les seves proteccions, que el colze, que el que és el braç, o sigui, una sèrie de mides que en un curset que està molt ben de preu i que, bueno, que no volem donar-li nosaltres als nostres fills i als nostres éssers estimats perquè estiguin més segurs, perquè sàpiguen que quan van conduir, que no tenen que anar o pensant en... que és molt difícil. No anar pensant en la feina, no anar pensant en el problema que uno té, sinó en el moment que nos posen als mans de la moto o del cotxe, tenim que pensar pues, que està la nostra vida en joc, i no solament la nostra vida, sinó la vida del nostre germà.
Efectivament. Avui amb el diaca de la diòcesi de Girona i delegat de la pastoral del trànsit d'aquest bisbat, Santiago Torregrossa, i amb l'exdiputat del Parlament, Roberto Labandera, parlem de trànsit, de víctimes mortals, que són les preocupants dades que tenim aquests dies de la pandèmia a Catalunya, tot i que ha baixat, segueix baixant l'hospitalització i sobretot la xifra de morts. Això pot tenir alguna influència en el trànsit en positiu, perquè hi hagi més prudència?
Bueno, jo l'hauria de tenir.
Jo
penso,
no?,
que tota la situació aquesta, que evidentment ens impulsa tots a reflexionar sobre la nostra vida, no?, i sobre la seguretat de la nostra vida i de la nostra salut, hauria de ser un estímul, sobretot en el tema del trànsit. Si veiem també una altra dada que donen les estadístiques, la majoria d'accidents es produeixen en un percentatge molt important dels accidents es produeixen en cap de setmanes i dies festius. És a dir, que semblaria ser, i les vacances podrien ser assimilables, que hi ha com una relaxació, no?, dels elements de seguretat en el trànsit, i per tant, doncs, és evident que sí, que jo crec que la pandèmia ens ha d'obligar a reflexionar de la conservació de la nostra vida, i això és un factor fonamental. I torno a insistir, la vida i la mort de les persones és un fet terrible, però sobretot les conseqüències. I el senyor Torregrossa parlava d'un tema que jo moltes vegades observo. Poden portar el casc, però van amb màniga curta o amb camiseta de tirants. En una caiguda, els danys que es poden fer les persones en una moto no és exclusivament el cop al cap, sinó la resta. I les conseqüències que té emocionals, familiars, socials, laborals i fins i tot el conjunt sanitaris, els efectes, els costos. S'havia estudiat en una vegada la comissió de trànsit que havia creat el Parlament de Catalunya, s'havia estudiat fins i tot, hi havia algunes xifres que parlaven del cost que té un accident de trànsit, el cost econòmic d'un accident de trànsit. Per tant, tot el que es faci per la prevenció i tot això que es faci la persona per la seva seguretat és una inversió en la seva vida.
Sí,
perquè
sí.
Les conseqüències moltes vegades són molt costoses, i no exclusivament emocionals i de les seves habilitats o capacitats.
I tant. Ha parlat Roberto Labandera abans de les seqüeles físiques de persones que queden ferides, es recuperen, però tenen seqüeles, però és que, a més, també hi ha els familiars de les víctimes
de les
mortals
víctimes,
i ferits, que també pateixen seqüeles mentals, moltes vegades emotives, emocionals, etc. Bé, doncs, estaríem moltes hores, sens dubte, parlant, però ens queda molt poc temps, només per recordar, doncs, que les crides a la prudència han de ser-hi, i que tinguem l'esperança que aquest estiu sigui bo i que hi hagi la mínima sinistralitat, sobretot que no hi hagi víctimes, si pot ser, a les carreteres.
Exacte.
Depèn una mica de tots.
Depèn una mica de tot, i que hauríem d'agafar, si és... hi ha 24% menys de sinistralitat que l'any 2019, hauríem d'acabar aquest any. És cert que la mobilitat aquest any també ha estat molt condicionada per les mesures, i per tant és evident que no és comparable, però haurien de seguir aquesta tendència.
Que baixi un altre 24% sí. Més, si pot ser.
Seguint els objectius que ha fixat la Unió Europea i que Espanya i Catalunya, evidentment, doncs també volen tenir, que és la reducció d'aquí uns anys a unes xifres, doncs, que siguin molt minoritàries, no?
Doncs acabem recuperant novament aquest lema de la jornada de responsabilitat en el trànsit. Ocupa-te'n, bons samaritans en el camí. I aquí potser Santiago Torregrosa ens pot fer alguna última observació. Aquí l'Església Catòlica, en el tema del trànsit, evidentment té una pastoral que va molt lligada doncs, a l'ajuda, a l'assistència i a la sensibilització, oi? En aquests temes.
Sí, el que és les delegacions de pastoral del trànsit d'aquí a Catalunya, de pastoral de carretera en tota Espanya, pues estem treballant principalment en dues jornades. Aquesta, que és la jornada de responsabilitat, que és una jornada alegre, és una jornada de celebració, perquè és quan comencen les vacances, amb la idea de consciència, però que sapiguem que el món del trànsit és un món positiu. Si haguéssim més accident que traslados, que moviment, ningú agafaria el cotxe. Per això sempre parlem, perquè és el que veritablement es preocupa i és el que veritablement hem de lluitar per evitar, i per això la Unió Europea ha pres mesures, Espanya també l'ha pres, i Catalunya s'ha adherit a totes elles, i estem... Jo penso que estem en un bon camí si fem una ullada enrere, uns anys enrere que estaven molt pitjor. I l'altra data que tenim és el tercer diumenge de novembre, en el que fem el Dia Mundial en record de les víctimes d'accident de trànsit.
Molt bé.
Aquí sí, con el grup de familiars i de víctimes d'AMID, aquí sí que no solament la víctima directa, sinó la víctima indirecta, com molt bé han dit, que és totes les familiars, totes aquestes persones, que això mai se supera. Això
no, i tant.
Podem acompanyar, podem pregar, perquè nosaltres, els cristians, pues sempre preguem per altres, i però que en aquesta pregària ells s'adhereixen, però quan arriba el dia, quan arriba, tenim una davallada, perquè és una data, és la pèrdua d'un ésser estimat, la pèrdua d'un fill.
Clar.
Mai lo superaré.
Clar, és difícil també, sí.
Però fem costat, que sàpiguen que estem ahí, que l'Església Catòlica no els deixa sol, que tenim una pastoral, que tenim una delegació que està encarregada, bueno, de fer-li companyia, i el que els necessitin no tenen res més que dir-lo, i que preguem per tots.
Molt bé.
I que animem a que preguem per nosaltres també.
També. Moltes gràcies, mossèn Santiago Torregrosa, diaca del Bisbat de Girona i delegat de la Pastoral del Trànsit a aquesta diòcesi. I també moltes gràcies a Roberto Lavandera. Hem comentat dades, hem fet crides a la prudència i seguim en aquesta línia. Per un bon estiu per tothom. També vigilar per les precaucions sanitàries. Aquí hi ha un consens doble, en el trànsit, complir les normes, ser prudents, i també en l'emergència sanitària.
Moltes gràcies.
A vostè també, a tots dos, fins una propera ocasió. Bon estiu i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Igualment, una abraçada.
Gràcies.
Passen 2 minuts de 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a 8:00 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a 8:00 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Calella de Palafrugell es tornarà a convertir demà en un escenari òptim per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu a la Costa Brava després de recuperar un certamen que segur que molts de vosaltres coneixeu, la tradicional cantada d'havaneres. Cal recordar que l'any passat el Covid-19 va obligar a suspendre-la per primera vegada en més de 50 anys. Així es pot considerar que aquest serà el primer gran esdeveniment de cultura popular el 2021. Enguany, sobre l'escenari de la platja del Port Bo, hi actuaran els grups Port Bo, acompanyat de la cobla Els Mongrins, Els Cremats, Peix Fregit i Ultramar. Per primera vegada, una cobla s'enfilarà a l'escenari de la cantada, oferint un pas més en la innovació i la creativitat d'aquest gran esdeveniment. Naturalment, amb motiu de la pandèmia, aquesta 54a edició de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell es pot considerar excepcional i s'ha optat amb prudència, comptant amb un aforament limitat a la meitat de la capacitat de l'espai. No s'han instal·lat tampoc les pantalles gegants a les platges ni al tradicional mercat d'artesans al passeig del Canadell per evitar aglomeracions de gent, fet que és habitual en aquest tradicional esdeveniment. També, aprofitant el mateix escenari de les havaneres, tindrà lloc un doble concert del grup Stay Homes dins la programació del Festival Ítaca. De la cantada d'havaneres, sobretot, parlem avui en aquesta recta final del Mirador de l'Actualitat amb Joan Vigues, regidor de l'àrea de promoció econòmica i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell. Senyor Vigues, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, moltes felicitats, perquè és una bona notícia que es recuperi, després de l'absència de l'any passat, aquesta cantada d'havaneres, oi?
Bueno, és un motiu de felicitat per tothom. Jo crec que això, no solament per Palafrugell, sinó que això demostra un signe d'allò de la nova normalitat, que l'any passat sentíem a parlar, una nova normalitat, però a tot, a la cultura popular i a la vida quotidiana de tots nosaltres.
Com és, com serà i com vol ser aquesta cantada d'havaneres de demà?
Bueno, vol ser una cantada d'havaneres que tradicionalment ja és un tret de sortida de l'estiu. Jo entenc que una retransmissió de dues hores, doncs, a un dissabte al vespre, doncs, per TV3 a tot Catalunya, ja és un tret de sortida, doncs, de l'estiu a tot Catalunya. Però, a part, té de ser una cantada d'havaneres que ens demostri, doncs, que la cultura popular, doncs, té un camí i que la cultura ens pot ser el més segura possible, i que nosaltres, doncs, en aquest sentit, doncs, hem limitat aquest aforament al 50%, i a més intentant que les aglomeracions i no hi siguin, i amb drons visualitzar tot el que siguin possibles aglomeracions per intentar, doncs, que sigui, com hi deia abans, doncs, el més segura possible.
Sí, d'això es tracta, que sigui segura. El fet que es transmeti per TV3 a les 10 de la nit, ha dit, oi?
Uh-huh.
10:15. A un quart d'11 del vespre començarà aquesta cantada d'havaneres, perquè això farà que molta gent la pugui gaudir igualment, tot i que no és el mateix que ser-hi present físicament. Tradicionalment és una activitat a la qual se sumen moltes persones d'arreu de Catalunya i també de fora per contemplar el que és un gran esdeveniment. Ara hem d'optar per la prudència, ja ho hem dit. Per tant, prudència, però fer-lo amb la màxima normalitat.
Exactament. A veure, podem estar ben contents de fer-la. L'any passat la teníem preparada fins a l'última hora i ens van resistir. Ens resistíem perquè era un signe de que volien donar, TV3 volia donar un signe de normalitat. Però l'any passat, malauradament, aquest signe de normalitat no es podia donar a terme, perquè no vam arribar en cap moment a tenir aquesta normalitat. I aquest any, doncs, estem molt contents, molt contents, molt contents, ja l'he dit, no solament per la cantada. La cantada ve a ser el signe de que tornem a tenir una vida, doncs, bueno, després de 54 anys. O sigui, aquesta serà la 54a edició, el dia que tornem a estar en la recta que teníem fins l'any passat, que ens la vam tallar bruscament.
Sí, 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 sens dubte, perquè recordem tots l'experiència de l'any passat, després dels durs confinaments de les primeres setmanes últimes de març, abril i maig, i després aquella esperança que s'esveia perquè vèiem que a l'estiu no s'arribava a aquesta normalitat. I de quina manera? Perquè ha passat un any i encara estem en una pandèmia davant la qual cal tenir paciència. Però, en tot cas, senyor Joan Vigas, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, què destacaria del que serà la cantada, doncs, amb la cobla, els mongrins, els cremats, peix fregit, és a dir, grups de referència i havaneres de referència amb alguna innovació, suposo, oi?
Bueno, jo crec que... és evident que si amb el futbol existeix la catedral del futbol, se'n va més. Jo diria que amb l'Havanera, la catedral de l'Havanera, doncs possiblement sigui la plaça del Portbou. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hem d'intentar tenir els grups més rellevants, els grups que estan més en boga, doncs, en aquell moment. I, bueno, ens sembla, doncs, que aquest és el cartell que ja teníem l'any passat, un cartell que ja teníem no solament dels grups, sinó, a més, pràcticament, doncs, el repertori que tenien aquests grups pràcticament és el que volem mantenir. I volem mantenir perquè creiem que també els grups han patit molt l'any passat i creiem que han de respectar enterament doncs, el que havíem ja previst, perquè això és un signe de que apostem per aquesta cultura popular. I, a més, vull fer esment a tots els patrocinadors, que tots ens han fet costat, i TV3, que ha fet una aposta important l'any passat, la va fer, me'n recordo que vam poder, no vam tenir cantada, però vam tenir un fax just el dissabte de les Havaneres, vam tenir un fax que va fer esment i que va fer esment durant 20 minuts a les cantades de Havaneres. O sigui, jo crec que hem de donar les gràcies a tothom, perquè tothom ha apostat per això i per la cultura popular.
I ens quedem per acabar no només amb el record sonor de les Havaneres, que tots tenim a la ment, especialment aquells que són més amants d'aquest gènere musical tan arrelat a casa nostra, a la nostra terra, sinó també amb la imatge marítima tan bonica que es veu, no? Amb la caiguda de la nit d'estiu en aquest port bo a Calella de Palafrugell.
Sí, jo crec que tot forma part del... Forma part, és que les Havaneres és festa, les Havaneres és trobar-se amb els amics, les Havaneres és gaudir d'una nit esplendorosa d'estiu, doncs que no hi ha moment per anar a dormir, que el vent està calmat, aquí normalment doncs el vent de sud, el Garbí, és el que ens toca, però diem sempre que a les 7 se'n va a dormir, sí. I queden aquestes nits calmades que inviten a la xerrada i que inviten a anar a dormir tard i que l'endemà doncs es fa feixuc al despertar-se, però els cremats, la festa, el retrobar-se amb els amics que l'any passat no els vam poder retrobar i que aquest any doncs esperem que els disfrutem.
I tant, fins i tot el cremat, i si fa una miqueta de fresca encara s'agraeix més, i amb una jaqueta per si un cas, no?
Bueno, sempre patim una mica, perquè els que organitzem les coses, com que sembla que no, però com hi ha una retransmissió, tots sabem l'estructura que hi ha darrere, i sempre patim fins a l'últim moment, que no hi hagi massa vent perquè el sol estigui bé, que no hi hagi pluja, perquè, bueno... Però, bueno, estem confiats i esperem molta il·lusió, doncs, que en podem gaudir tot Catalunya.
Aprofitem per dir que demà, en el programa d'aquesta casa de Ràdio Estel Sons de la Terra, a partir de les 9 del matí, el nostre company Gerard Carrión repassarà el que serà aquesta cantada de veneres. Per tant, els nostres oients podran tenir una magnífica ambientació demà al matí amb veneres, cant de taverna i tot el que sona i es podrà veure en aquesta cantada de veneres de Calella del Palafrugell. Demà, a partir d'un quart d'11 de la nit, amb transmissió en directe per TV3 i els Sons de la Terra, de demà a les 9 del matí, ens l'ambienta el mateix Gerard Carrión. Gerard, bona tarda.
Amics del Mirador de l'Actualitat, us convido demà dissabte aquí a la sintonia de Ràdio Estel els Sons de la Terra, un programa que s'emet de 9 a 10 del matí. El dedicarem pràcticament la totalitat del programa a fer un monogràfic de la 54a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Escoltarem moltes havaneres i cants de taverna, la cantada que precisament tindrà lloc demà a la nit en directe des de la platja del Portbou d'aquesta localitat empordanesa. També hi haurà altres continguts, com la col·laboració del poeta menorquí Tòfol Mus. També hi haurà dedicatòries i molts continguts més. Us hi espero. Fins demà.
I els qui ens escolteu i penseu anar-hi, molta prudència dintre de les restriccions i ajustar-se als protocols i a les precaucions. Senyor Joan Vigues, regidor de Promoció Econòmica i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona, bona cantada demà.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió de la cultura popular, per la difusió del món de l'havanera i bueno, pel tracte que sempre he tingut doncs, en Palafrugell i en Calella. Moltes gràcies.
I fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Gràcies per la vostra companyia, que tingueu bon cap de setmana, però nosaltres seguim des de Ràdio Assalt, des de la nostra sintonia, de seguida amb les vespres de Montserrat i a un quart de vuit amb la missa des de la Catedral de Barcelona.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.